La Teua Ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
A Ràdio Vila-real estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Vila-real i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes, a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Susana Pérez i Maria Ventura, Ràdio Vila-real.
Molt bon dia a tots i totes, 12 i un minut del migdia. Avui estem a 16 d'octubre, divendres, que jo penso que és el millor que acabeu de sentir, que és divendres. 17 graus, podem anar posant-nos esta roba d'hivern que ja teníem ganes de començar a posar-nos. Bueno, roba d'hivern, roba d'entretemps. I ben acompanyar, com sempre, ja saben, Maria Ventura, bon dia.
Roba d'hivern, tu, no crec, no?
No, jo no.
Tu no, tu encara no tens l'ambient d'entretemps. Jo sí que porto xaqueta, i avui tirava en menys una bufanda, que la meva mare no me diga res, que sé que ella sempre em diu, agárrate un cógete un pañuelo, però no li hago caso nunca.
Però tu saps per què te ho diu? Perquè t'has de cuidar la veu.
Ja, ja ho sé, ja ho sé.
En este moment, quina és la teua ferramenta de treball?
La veu.
Sí, vamos. Víctor, què tal? Com portes tu la veu?
Bé, de moment bé.
Per cert, anem a reivindicar les nostres mares, eh?
Sí.
Susana Pérez Balaguer, Víctor...
Rubio Poveda.
I Maria...
Ventura López.
Ah, esa López, Poveda i Balaguer, ahí, que sin elles, sense elles no haurem pogut estar així. Víctor, què tenim? Què mos ha passat? Quina cosa divertida mos portes per este cap de setmana?
Bueno, esta és morbosa. Valentino Rossi se perd la següent carrera, que és en Aragón, en Terol, per el Covid. Vale, espera. És la primera carrera des de 1999 que no hi haurà cap campió del món en aquesta carrera de MotoGP. Però el morbo no ve ahí. El morbo és que el seu substitut podria ser Jorge Lorenzo. Clar, en 2010, literal, però això va passar de veritat. Rossi va demanar un mur en el seu box per a que Lorenzo no li poguera copiar.
Uau. O sea, sí que esta persona es, yo creo que es un poco excéntrica, ¿no, Rossi?
Pero es que después en el 2015 la va a tornar a tener en Lorenzo. Porque Lorenzo va a ganar el campeonato y Rossi va a acusar a Márquez de no voler adelantar. Va a decir, habéis fet como un chanchullo entre los españoles para que Lorenzo guañe, tú te dices adelantar y Rossi va a denunciar davant de tots, clar, en la repercussió que té ell, perquè és el més poderós de MotoGP, imagina't com van sentir aquestes paraules.
Pues està clar, ara dirà que lo del Covid s'ho han inventat així perquè ell no vinga, no?
De moment, lo que sí que han fet este matí és que Yamaha ha dit que això de que siga Lorenzo el substitut no està tan clar. Ha intentat rebaixar un poquet.
El nivell.
Sí.
Mira, jo recorde que em contava la persona que feia les camisetes per a Rossi, perquè a més era una empresa catalana, que sí que és un molt excèntric. Era molt una persona molt aparentment molt afable i molt pròxima, però cuidao quan si algo no era com ell volia, O sea, que sí que
tinc... A mi en les coses bones i les dolents m'agrada com és.
Veus, això també, però sí, és dir, si és que al final tu el valores perquè ell és un campió. És cert, el que passa que és un excèntric i també n'hi ha que reconèixer, vols dir, és que algú perquè siga campió de algo, bueno, perquè siga campió i campió, no se li té que reconèixer el que és bo o el que és roïn, és dir, és un excèntric.
Sí, després, o esta també és un poquet roïn, la Lliga de França demana un préstec per a poder pagar als seus jugadors.
Bueno, és que préstec per a poder pagar els seus treballadors, jo penso que així n'hi ha molts, eh? Moltes empreses que desgraciadament...
Però el problema ve perquè Mediapro, que és la que té els drets televisius, encara no ha pagat. Perquè reclama una negociació, perquè, clar, abans de tota la crisi, Mediapro pensava que tindria 3 milions d'abonats en França. Uh-huh. I la realitat és que ne té 300.000 ara mateixa.
Sí, però si ells tenen un acuerdo de pagament, estaran fent complir l'acord, si no seria Mediapro la que tindria que demanar el préstec per a poder pagar-li a la Lliga.
Veurem com acaba això, però sí. De moment la Lliga de França ja és el segon préstec que demana, perquè en Masne va tindre que demanar un altre.
Bueno, a lo millor al final acaba repercutint-li a l'empresa que li ha fet demanar el préstec, dic jo. Però bueno, préstecs n'estan demanant en este moment quasi tots. El 99,9% de gent d'empresaris.
I després l'altra que tinc és que queda rebutjat el projecte que tenien el Liverpool i el Man United per a pràcticament reduir la lliga d'Anglaterra de 20 a 18 equips, tindre pràcticament ells només el dret a votar com se reparteixen els diners televisius, com se... si el primer guanya més diners que a lo millor el cinquè, pues pràcticament s'ha... conegut avui que la resta dels equips han votat que no. N'hi ha que dir que inclús la federació ja s'havia cridat l'atenció dient que no es deixaria participar en la Champions, per exemple.
Bueno, pues un escarment. Quan abuses i quan eres un abusón, al final te diuen, mira, tu no juegas. Pues això els ha passat.
I bueno, el diumenge el derbi 52. Villarreal-València. Oficial, 52 oficial, eh? No comptem més amistosos.
Mira, no parlem d'això perquè resulta que el 9 d'octubre estem nosaltres posant l'himne valencià i per poc no mos deixeu baixar per l'escala, mos tireu per el balcó directament perquè anaves a començar el programa vostre i tots llevant corrents l'himne perquè, clar, quan juga el València és l'himne el que posen, no?
Sí. I és l'himne que canten en els últims minuts finals la afició més ruïdosa de Mestalla.
Vale, i entonces a vosaltres vos xirriava, no? Perquè, clar... així a Ràdio Vila-real, com que posaris a música, jo me recorde que vau entrar tots i Javi va dir, lleveu això perquè l'afició nostra dirà, però què esteu fent, que aneu a parlar del València?
És que és un poc... Està un poc vinculat que l'himne és l'himne que sona en Mestalla.
Vale, però cal dir que és que se l'han apropiat. Vale, perquè ese himne és el que representa a tota la comunitat valenciana. O sigui que el sentiran, no? On juguen així?
No, juguen així.
Ah, pues entonces, vale. No ho estarem sentint. Almenys ese, no?
Sonarà l'himne del Villarreal.
Imaginava que seria així, no, Víctor. Moltes gràcies per la informació que ens has portat avui, que ha sigut realment el que te demanem, a voltes, que siga morbosa.
Gràcies a vosaltres.
Maria, me mires en cara de pòquer.
Per què? Jo vos estic escoltant. A mi m'agrada molt escoltar-vos.
A mi me
dones
una por quan mos escoltes aixina.
Sí? Perquè no saps el que estic pensant, no?
Jo dic que les notícies tindrà que mos està escoltant aixina.
Pues mira, si te pareix bé, comencem sempre, malauradament, amb les xifres del Covid, perquè la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha notificat dues noves defuncions per Covid-19 a Castelló, per la qual cosa ja són 252 les morts que ha provocat el virus a la nostra província. Referent als nous casos, la província suma 49 contagis confirmats per prova PCR en les últimes 24 hores, lo que eleven la xifra total a 5.200 persones contagiades pel virus des de l'inici de la pandèmia. Així mateix, Sanitat ha registrat també dos nous focus de Covid-19 en el territori castellonenc, un a Almassora amb 5 persones afectades i que ha tingut origen en l'àmbit laboral i un altre a Castelló amb 4 casos i també d'origen laboral. El nombre de persones hospitalitzades a Castelló puja a 56 amb 6 pacients a l'UCI.
Lo curioso es que desde ahir que se va detectar el brot d'origen laboral en Villarreal, un ha sigut dos més, un a Almassora... I l'altre...
A Castelló, a la mateixa Castelló.
Fijeu-vos que de l'àmbit laboral no se'ns havien detectat encara, o no s'havien fet públics, a lo millor, no?
Sí, és que... A veure, és lògic, no? Perquè si tu tens contacte fora del teu àmbit laboral, que és lo normal que fem tot el món, és lo més normal que després, a lo millor, dins del mateix lloc es puga passar.
A veure, lo que no era normal
És que no passarà.
És que no passarà dins dels àmbits laborals. Uh-huh. A mi em pareixia que era com que no estaven explicant-lo tot. I finalment ha sigut la població de Vila-real la que, bueno, com sempre, és una de les punteres, de les pioneres en destapar-se, i a raïs d'això no es comença a destapar-se, no?
Sí. Parlem també també una notícia que mos ha deixat avui, perquè l'aeroport de Castelló s'ha quedat sense vols regulars de passatgers. De moment, la pandèmia de coronavirus ha anat afectant les línies operatives en l'aeròdrom castellonenc, fins que aquest dijous Ryanair ha desprogramat l'única ruta regular de passatgers que mantenia el recinte, que era el que anava Castelló-Londres. O sigui, molt mal.
Pues claro, molt mal. Com que sempre en Castelló som... que em sap molt mal, no? Som de segona sempre. Ja m'hi haure traves en aquest aeroport, doncs ara justament el primer que desprogramen, mea.
Sí.
En fi, no sé.
No ens ha agradat res la notícia però sí que hi ha un poquet de llum al final del túnel, i és que el Patronat Provincial de Turisme ha obert el termini d'inscripcions per a Castelló Sènior. I què és això, Susana? Pues és el programa de vacances per a majors, que llança una oferta de 10.000 places que es podran sol·licitar fins al 30 d'octubre per via telemàtica des de la pàgina de la Diputació o per el seu correu ordinari. A més, les places s'assignaran per sorteig i no per ordre d'inscripció com sucedia abans. Castelló Sènior s'estructura en tres programes vacacionals diferents. El primer d'ells és Vacances en la Costa de Castelló, Rutes, el segon Rutes de Patrimoni Històric, Cultural i Natural, i el tercer Estades en Balnearis, i s'activaran en 2021, segons ha anunciat la diputada de Turisme Virginia Martí, que perquè està, o sigui, això sorgís amb la intenció de fer costat al sector turístic de la província en el actual context de crisi provocat per l'emergència sanitària.
Són 30.000 places.
No, 10.000 places. 10.000, 10.000, 10.000.
Jo 30.000 m'havia notat...
10.000 places 30.000. Que es podran sol·licitar fins al 30 d'octubre.
Ah, perdó, havia sigut... per la xifra m'havia ballat en el 30 d'octubre. Jo me pregunte, la gent estarà animada a aquestes places, s'ho cobrirà?
Pues no ho sé, perquè clar, en funció de l'edat, perquè sabem que la gent que pot optar a aquestes places és gent que té riscos, no?, de tindre el Covid-19. Estaria bé poder parlar en algú de Diputació i que mos ho comentara què protocols es van activar.
La plaça s'obri el 30 d'octubre?
No, està obert des d'ahir i ja està en marxa, o sigui, ja ho podem sol·licitar i estarà obert fins al 30 d'octubre.
Sí, però el que parlàvem de parlar en Diputació, lo ideal seria anar parlant un poquet més avant per a veure si s'hi van demanant aquestes places. Perquè veuràs, les persones que poden demanar-la, ja per l'edat, sinó perquè possiblement també tinguin patologies prèvies, estan contínuament en perill. I, sí, no sé, és molt arriesgat.
És molt arriesgat, sí. De totes formes, a la nostra pàgina web encontraran la nota de premsa que ens ha enviat la Diputació de Castelló. Informamos de tot, no? De les bases, de les quanties que es donaran i tot el possible.
No sé jo si estarà més animada la gent, millor anirà un poc en tiento, no sé.
Sí, i ens deixem ara a banda les últimes notícies aixina més gracioses, no? La primera és que en els establiments sondenses que han hagut de tancar amb motiu de rebrot del coronavirus, bé per resolució de l'autoritat sanitària competent o bé com a mesura de contenció de la propagació del virus, ja poden sol·licitar a partir d'avui les ajudes que ha posat en marxa l'Ajuntament d'Onda mitjançant el Pla Supera, dotat amb una inversió de 200.000 euros. Les bases, que es podran consultar a la pàgina web de l'Ajuntament d'Onda i en el butlletí oficial de la província. Ens agrada molt aquesta notícia, que es puga ajudar als que, bé, els comerços, no?, que han tingut que tancar.
O durant aquest temps, i si no l'ajudarà, pues, a pagar el que és la seguretat social d'algun treballador, algun lloguer. Crec que tenien fins a 1.000 euros per empresa, per lo que ens va contar Salvador Aguilella, que era el regidor d'Hisenda. Tenim alguna notícia més?
Sí, tenim dos més. Primer parlarem d'Almassora perquè ha licitat una nova excavació en el Torrelló amb fons FEDER davant indicis de més restes. L'Ajuntament, amb el confinançament dels fons FEDER de la Unió Europea, ha tancat el plec de condicions per atraure a concurs públic una nova excavació en el jaciment. En concret, tots dues administracions plantegen les obres d'adequació, excavació i consolidació de les antigues estructures urbanístiques amb un pressupost limitat de més de 39.000 euros.
Bona iniciativa.
I per últim, dir que la senda de, que recorre el paisatge protegit de la desembocadora del riu Millars comptarà amb una aplicació mòbil de senyalística intel·ligent i interactiva que oferirà als caminants una nova experiència per a conèixer la biodiversitat de fauna, flora, el patrimoni hidràulic, els jaciments arqueològics i els llocs més significatius de l'entorn del traçat.
Hauran de tindre una bona cobertura, supose, no?
Sí, però jo imagine, jo que sí que vaig normalment per la desembocadura del riu Millars, sí que hi ha bona cobertura per poder senyalitzar i saber per on anar i tal.
Finalment, Maria, podríem passar-li als oients el que serà el protocol del Covid per a muntar el portal de Belén enguany, no?
Sí, sí, te pareix bé. No, no me ris, no?
És que la,
no, no, no me tinc que riure. Va,
és
perdó.
Que l'acabem de recibir i ja que perquè la gent vaig a tenir-lo en compte, procedisses a
sí,
dir-nos
espera't,
el protocol?
Espera't, espera't, sí. Ara immediatament vaig, eh?
No, si no, llegim,
no bona neu, no bona neu, espera't.
Llegim un punt cada una.
Sí, sí, o sigui... protocol Covid per muntar el portal de Belén durant aquest any. Anem a passar al castellà perquè així tot el món mos entenga. Uh-huh. El número màxim de pastorcillos en grup serà de 6 i deberà mantenir la distància de seguretat, 1.5 metres entre figurilla i figurilla.
Además, si s'instal·la una taverna, estarà cerrada a partir de les 10 de la noche.
No se permite la presència de l'àngel por si revolotea i hace efecto aerosol.
Y al ser convivientes, San José, la Virgen y el Niño podrán estar juntos en el pesebre, pero se pondrá un cordón de seguridad a 2 metros de la cuna.
Y ojo, porque los Reyes Magos tendrán que venir antes para pasar la cuarentena y se les hará un PCR. Dejarán los camellos en la última población confinada por la que pasen.
Y todo el personal no esencial, recordar, cagón, lavanderas, panaderos, romanos de Herodes, etcétera, no podrán participar esta edición.
Y en ningún caso se podrá montar ninguno por encima del 50% del aforo habitual. Ovejitas, cerdos, cabras y los patos no contabilizan. Gracias.
El que no cumpla dichas normas acabará siendo perjudicado como tantos otros por no cumplir las normas con multas que podrán canjearse antes de que finalice este año.
Correcto.
Bueno, tot això és que volem mantenir els informats, que no es multen i que tinguin una bona posada del portal de Belén.
Sí, sí, que vagin ampliant el lloc on fiquen normalment el Belén, perquè si les figuretes tenen que tindre 1.5 metres de distància, o sigui, el moment de l'anunciació als pastors serà un rogle més gran, no?
Ja adelantem que el que no tinga una casa gran, pues que pot muntar l'entrada del carrer i ja ho fan comunitari, ho fan a les avenides i ja tindrem Belén comunitari. Víctor, de veritat, te pots riure en silenci, tu?
Sí.
O sigui, ell s'està rient del que estem dient i no s'està enterant.
Escolta, ningú. Saps que estic pensant? Que pa Madrid, que són grups reduïts de 6 persones, li ve perfecte. Sols tindrà que quedar-se fora l'Àngel Anunciador, no? Perquè si tenim a la Verge, al Xiquet, a Sant José i als 3 Reis Mags, fan 6. La mula i el buey es queden fora i l'Àngel, pobret, també.
No, però ja hem dit que els figurants, els personatges figurants,
clar,
que aixòs els obviem.
Sí.
Només figures representatives, eh? Bueno, dit tot això, anem realment a parlar en qui sí multa, i és en la policia local de l'Ajuntament de Vila-real, que ella sí que ens parlarà d'aquestes multes. Li preguntarem sobre també les possibles multes d'esta muntada
de Belén.
De Belén, però, en fi, una pauseta de publicitat i anem en la policia, en José Ramón Nieto, que és el comissari jefe de la policia de l'Ajuntament de Vila-real.
Estás a la 92.2 FM.
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Las cuatro. Ay, solo me quedan dos horas para ir a trabajar,
Tot Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
I ara anem a veure com van aquestes normes de seguretat, si s'estan complint o no. Per això anem a parlar amb el comissari principal jefe, José Ramón Nieto, de l'Ajuntament de Villarreal. Muy buenos días.
Buenos días.
Medidas que parece que se relajen. En este caso, es la primera medida que hay que tener en cuenta, es la de que no se puede ni fumar ni vapear, ¿no?, en las terrazas.
Sí, bueno, por parte de policía local, hay que recordar que tenemos una normativa que ha ido aprobando la Generalitat, que partimos, que fue sobre todo la más reciente, fue el acuerdo del 19 de junio. Uh-huh. Se modificó en julio, en agosto también, y es importante, y nosotros incluso en la red social lo ponemos, lo que a la hora de fumar en la vía pública, papear, es decir, esta especie de cachimba, hay que tener en cuenta de que se tiene que mantener la distancia entre personas de 2 metros, es decir, una persona que va con un cigarrillo incluso electrónico, que va paseando por la vía pública él solo, pues sí que podría fumar, pero en el momento que no guarde la distancia en este caso de 2 metros, no, tendría que apagarlo, ya sea electrónico, o sea, tabaco normal, pero sí que, y luego recordar el tema de las terrazas, es decir, hay que mantener la distancia. ¿Qué ocurre? La policía, tenemos que vigilar muchísimas cosas, saben ustedes ahora, que una de las cosas que es el tema de las mascarillas. Las mascarillas, a fecha de hoy, ya llevamos casi 100 denuncias, llevamos 98 denuncias a fecha de hoy. La denuncia por no portar mascarilla es una infracción leve, y luego nosotros cuando siempre partíamos de informar, pero ahora ya se sanciona. Es decir, la persona que se le denuncia no es que no la lleve mal puesta, es que ni la lleva. Es decir, son gente que va por la calle y no hace ni la intención, o la llevan puesta, pero la llevan conscientemente por debajo de la barbilla, es decir, que no nos sirve para nada. Y viendo ahora el tema de contagios, pues más todavía. La Comunidad Valenciana está bien, pero tenemos que evitar que lleguemos a más.
¿La edad que empieza a ser obligatorio llevarla?
Sí, es a partir de los 6 años, es decir, a partir de 6 años es obligatorio llevarlo en la vía pública o en espacios cerrados donde de uso público. Es decir, nosotros cuando vamos a una tienda, cuando vamos a un centro comercial, aunque veamos que ya nos recuerda la obligatoriedad de llevar la mascarilla, ya nos dice la normativa nuestra que es obligado llevar mascarilla. A partir de 6 años es obligado. Luego hay excepciones, ¿no? Cuando practicamos deporte, cuando un certificado médico que te habilita, cuando estás en la playa o en la piscina, hay actividades cuando son campamentos escolares, pero que hacen núcleos cerrados, mantienes la distancia y previa petición de realizar esa actividad.
Uh-huh. Otra de las de los problemas que estaban surgiendo y que tenían ustedes también que advertir era el uso fraudulento de las tarjetas de discapacitados, ¿no?
Sí, así es. Nosotros hacemos campañas todos los años a través sobre todo de Acudin, porque Acudin, esta asociación, es de las que nos han insistido. Nosotros para tener una carpeta de discapacitado, una tarjeta y un trámite, ¿no? Hay que tener un 33% de minusvalía, de movilidad reducida, tener 7 puntos que te decreta la consellería y luego sobre todo un certificado médico en el cual te diga que necesitas bastones o silla de ruedas para poder desplazarte. Entonces, ¿qué ocurre? Muchas veces, en la mayoría de casos, son personas que utilizan ellos mismos el coche, pero hay muchos casos que se dan a personas, es decir, que tiene un familiar que no que lo utiliza en silla de ruedas. Es decir, yo puedo tener a mi padre y el vehículo sería el mío, pero porque tengo que desplazar en silla de ruedas a mi padre, que ni conduce nada. Pero sí que es verdad que hacemos ese uso que queremos, vamos a las redes y que intentamos que evitar, es que una reserva de estas reservas de personas de movilidad reducida son para ese uso. Es decir, no es para que venga un familiar o venga el hijo o venga un familiar y aparque en esa zona. No. Esa tarjeta va asociada a un número de reserva y va asociada a una matrícula. Entonces se tiene que utilizar para eso. Y en caso contrario no se debería utilizar. Igual que cuando fallece la persona o la han modificado esas condiciones físicas, nos lo tienen que solicitar para anular esa reserva. Entonces, sobre todo, es la picaresca y muchas veces nos llaman vecinos diciendo, es que aquí hay una reserva que esta persona, también nos ha pasado, vive en el Maseo, vive en el apartamento y no está nunca. Claro. Se comunica, se comprueba y entonces también tener una reserva sabiendo de que no se va a utilizar, pues se hacen los trámites para evitar ese uso de la, no es fraudulento, pero es un uso de la vía pública que conlleva el no estacionar cuando se utiliza. Pero sobre todo es la picaresca y el uso que parece que muchas veces, no, son pocos casos, pero se da, que sea una reserva particular de la familia. No, es una reserva específica para un vehículo y para un caso concreto.
En cuanto a los colegios, ¿las medidas que se han adoptado para los no contagios se están cumpliendo?
Sí, los colegios antes ya tuvieron reuniones previamente con la corporación, con la concejala de educación, con el alcalde, y habilitaron diferentes zonas de entrada y salida. Hay colegios que se puede observar que se han habilitado zonas con valla, nos lo han pedido, hemos hecho informe, habilitar zonas para la cual puedan estar esperando para acceder, y luego recordamos que los profesores están haciendo mucho hincapié. Es decir, a la hora de entrar vemos que la gente se mantiene el espacio, van con mascarillas, pero luego también insisten mucho a la hora de salida, porque luego a la hora de salir de los colegios, los institutos, todos salen a la vez. Claro. Y ahí se reducen un poco las distancias. Entonces ahí la policía local está insistiendo, recordándolo, Policía Nacional también está pasando por diferentes institutos donde ya no llegamos nosotros, y la verdad que se está haciendo mucho hincapié. Sí que es verdad que hay momentos que la gente joven se relaja, ¿vale? Porque sobre todo es después de salir de clase. Pero bueno, se están tomando medidas, el tema de higiene en cuanto a gel alcohólico, distancia, lo mantienen. Pero claro, una vez que están dentro ya son los responsables, son los centros educativos, ¿no? Sobre todo en la entrada y la salida. Y bueno, que se están tomando medidas que vemos que son positivas.
Con lo que respecta a los jóvenes, de aquí de la localidad de Villarreal, ¿han detectado algún tipo de botellón, grupos, fiestas?
No, porque tenemos que decir que suspendieron el tema saben que tenemos el grupo de las peñas, los casales están todo el año, se ha suspendido el uso de ellos, no va la gente, los poquitos casos que hemos ido ha sido un caso por desconocimiento de gente más mayor, y luego hay que recordar que el botellón está prohibido, estaba prohibido antes, pero más todavía ahora. Entonces, cuando se detecta, recordamos a los vecinos, vecinas, que llamen al 092, si detectan a un grupo, a una zona de un descampado, una zona de un parque o una zona no iluminada, que nos llamen, porque vamos ahí, se va a actuar. Entonces, no tenemos prácticamente ahora los de botellón, sí que teníamos antes, en la época normal, cerca de las discotecas, de los pubs, ahora no hay, y luego hay que recordar también los locales. Los locales ahora están cerrados, los que son los pubs, discotecas, lugares de karaoke, claro, las zonas de ocio, de poder ir a tomar copas, están cerradas. Luego los restaurantes, hay que recordar que a la una deben de cerrar, y a partir de las 0 horas no deben dejar de entrar a nadie. Entonces sí que es verdad que en viernes y sábado se ve más movimiento, pero también las reuniones de amigos, familiares, hay que, aquí la normativa nuestra, se recomienda que no superen las 10 personas. Dentro de un ámbito familiar sí que está respetando el tema de los restaurantes, no tener por mesa más de 10 personas, y luego entre las mesas, la silla, mantener esa distancia frontal de mínima de 1,5 metros, es decir, pero tendría que ser desde que está sentado hasta la espalda de uno cuando se va a tocar con la espalda de otro, no 1,5 metros justo. Pero bueno, se insiste, pero la verdad que hay que tener en cuenta que los locales, los negocios han tenido, les ha afectado el tema este de la crisis y tenemos que mantener las normas, pero a la vez sobre todo campañas informativas, recordándoles que en caso que se incumplan, que tienen que mantener la distancia y si no, pues o sea, hay que proceder a lo que es la sanción, la denuncia.
En cuanto a la Plaza de Toros, estos fines de semana que han habido jornadas de toros, ¿han tenido algún tipo de incidencia?
No, la verdad es que han sido muy tranquilas porque en este caso lo autorizó la Consejería de Sanidad. El aforo ha sido de 500 personas, 400 que eran de público y 100 lo que eran participantes. Es decir, esos 100 que hay abajo solo participa uno o dos a la vez. El director de festejos taurino, en este caso es un policía local, que comprueba que se cumpla el aforo, que se cumpla lo que son los toros, que tengan toda la documentación, las medidas de seguridad, que haya ambulancia, y la verdad que no ha habido, solamente ha habido un herido leve. No ha habido ningún otro tipo de problema, y luego al haber ese aforo tan pequeño, pues ni a nivel de tráfico ni nada, y tenemos que decir que bueno, que de momento ahí transcurre todo sin ningún problema.
En cuanto a este fin de semana, que sabe usted que viene el Valencia, ¿se han preparado, tienen algún dispositivo especial diferente a otros encuentros?
Sí, hay que destacar nosotros en el ámbito del fútbol, antes los operativos nuestros reforzábamos con entre 15 y 20 personas, ahora se monta un dispositivo mucho más pequeño, pero aún así hay que montarlo, sobre todo cuando viene el Valencia, ha venido el Barça, ha venido el Madrid, el Atlético de Madrid, los grandes equipos, viene muchísima gente, antes venían, porque ahora no vienen prácticamente, se hacen recomendaciones de que no vengan, sí que estamos dando un dispositivo junto con Policía Nacional para acompañar a los jugadores, unos del Villarreal, otros del, en este caso Valencia, el equipo con el que juegue, se monta un dispositivo, pero sobre todo agradecer a los seguidores de cualquier equipo que venga, que ya no se desplazan a la plaza, eso es importantísimo para nosotros, porque si vinieran 1,000 personas solamente para llegar a ver a su ídolo, sería muy difícil mantener la distancia porque el paso de recorrido es muy corto con el autobús hasta que entran por la calle de Blasco Ibáñez. Entonces sí que hay que decir que gracias a la televisión, a la radio, pues la verdad que la gente lo respeta y apenas viene gente. Sí que hay dispositivo especial, pero mucho sin ningún tipo de problemas, cortamos las calles también Blasco Ibáñez, motivado a la ley del deporte y a un plan de evacuación y seguridad que hay, pero que la verdad que ojalá que pronto volvamos a la normalidad y poder ver el fútbol en persona, ver los partidos o la vuelta ciclista en la cual haya otra vez aglomeraciones, pero de momento la gente es consciente, yo creo que desde el puesto local y se está controlando y sobre todo la gente lo respeta, y sí que tenemos que decir que la gente es muy el uso de las normas de recomendaciones en este tema deportivo sí que lo están llevando a rajatabla.
También esta mañana anunciaban una buena noticia y es que ya tenemos abierto el acceso al parking, ¿no?, de la plaza del ayuntamiento.
Sí, esta mañana se ha abierto ya, ha estado cerrado casi un mes, motivado a que lo que es el asfalto, bueno, desde que se hizo la primera reforma, hay muchísimo tráfico en horarios de apertura de carga y descarga y un acceso al parking, ya se ha reforzado y a partir de hoy ya se ha normalizado. Para nosotros, porque lo que se va a hacer es a poner en marcha otra vez todas las pilonas y cerrar la zona centro. Hay que recordar que con el tema del COVID, el uso de las terrazas, el uso de la que la gente vaya a las tiendas, a los comercios, es importantísimo tener una zona de centro segura, pero sí que hacía falta por el tema de los baches que se habían creado cuando había lluvias, se inundaba esa zona, y la verdad que hacía falta, pero volvemos a la normalidad para poder hacer el traveso al parking, que es la zona más fácil de llevar a la gente que viene de fuera.
Pues con estas palabras nos quedamos, con esta buena noticia, tenemos acceso al parking. Comisario principal jefe José Ramón Nieto del Ayuntamiento de Villarreal, muchas gracias y buenos días.
Muchísimas gracias a ustedes.
Búscate otro perro que te ladre, princesa. Maldito sea el gurú que levantó entre tú y yo un silencio oscuro, del que ya solo sales para decirme vale, déjame 20 duros. Ya no te tengo miedo, nena, pero no puedo seguirte en tu viaje. ¿Cuántas veces hubiera dado la vida entera porque tú me pidieras llevarte el equipaje? Ahora es demasiado.
nuestro perro que te ladre, princesa.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
¿Pero y dónde lo cargo? ¿Podré irme de vacaciones con él? ¿Cuánto cuesta recargar
un coche? Con las ofertas electrificadas de Kia encontrarás todas las respuestas. Aprovechalas del 14 al 30 de septiembre con descuentos especiales, con los 10 compromisos Kia y el cargador de regalo. Financiando con Banco CTLM SAU. Consulta condiciones en kia.com.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Big Mother Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Big Mother Arbo, Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
No te preocupes, Cristalería Brock, carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
Desde Embutidos Flor agradecemos a nuestros clientes su fidelidad a nuestros productos. Nosotros seguiremos trabajando para ofrecer lo mejor. Embutidos Flor, calidad, precio y cercanía. Lo natural es sano.
Descubre el nuevo Hyundai i20. Con lo último en tecnología SmartTech y su versión híbrida de 48 voltios preparado para ti. Llévatelo por 60 euros al mes. Financiando con Hyundai Finance a través del Banco CTLM hasta el 31 de octubre de 2020. Más información en Hyundai.es.
Movicorea, tu concesionario Hyundai en Castellón y Villarreal.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Con alas negras, ni profeta del vicio, ni héroe en las barricadas, ni ocupa ni Esquirol, ni rey de los suburbios, ni flor del precipicio, ni cantante de orquesta, ni el Dylan español, ni el abajo firmante, ni vendedor de humo, ni juglar del asfalto, ni rojo de salón, ni escondo la pasión, ni la perfumo, ni he quemado mis naves, ni sé pedir perdón. Lo niego todo, aquellos polvos y estos lodos, lo niego todo, incluso la verdad. La leyenda del suicida y la del bala perdida, la del santo beodo. Si me cuentas mi vida, lo niego todo.
I ara Borriol torna a ser notícia, perquè l'Ajuntament tindrà finalment que fer front a les costes derivades de la defensa de qui va ser en el seu dia l'alcalde Adelino Santamaría del Partit Popular, qui en el 2016 va ser absolt per l'Audiència Provincial d'un delit de negociació prohibida a funcionaris en la causa que se va obrir per presumptes irregularitats en la tramitació de la depuradora de la localitat. Per això tenim avui el seu alcalde, Héctor. Molt bon dia.
Hola, bon dia, Susana. Bon dia.
Li ha tornat a eixir a vostè pues un altre fantasma de l'armari, no?
Sí, després de 16 mesos que estem en l'equip de govern, mira, un altre dels furits que anem a replegant.
Uh-huh. Mire, Adelino Santamaria va eixir absolt d'això, però de la gent que van imputar ahir n'hi havia un delit. És dir, sí que és cert que, per exemple, l'alcalde de Vall d'Alba, el senyor Martínez, va ser condemnat a 8 mesos de presó i a 12.600 euros de multa per este cas, el que va ser un cas de corrupció que sí que va denunciar Compromís en aquell dia, no?
Sí, a veure, Compromís en el seu dia va denunciar uns fets que, bueno, considerava que podien ser un delicte, com així després es va reflexar en la sentència. I va ser Fiscalia qui va elegir els imputats.
Clar, per les proves que hi havia, va dir qui tenia que anar imputat i qui no. En este cas, Adelino Santamaria és absolt. Sí. I aquesta sentència, Adelino Santamaria demana una quantitat que el Col·legi d'Advocats de Castelló en aquell moment considera que és excessiva, no?, la quantitat que ell demana.
Sí, el senyor Santamaria presenta la seva minuta dels honoraris de la seva advocada que el va defendre i del que va eixir el sol, ho presenta a l'Ajuntament en el seu dia i l'Ajuntament considera que són excessius els honoraris presentats pel senyor Santamaria.
Este fet se signa precisament per a que se revise esta quantitat que presenta l'anterior alcalde Adelino Santamaria per l'alcalde que hi havia en aquest moment actual, que era Ivan Pauner Alafont, que era l'alcalde que va substituir Adelino Santamaria, no?
Sí, a veure, en el seu dia, com tots sabem, qualsevol persona que ha regentat un càrrec polític tenia dret a la defensa. El senyor Santamaria va buscar un advocat, aquest advocat pues, va presentar una factura i l'alcalde del seu moment, al tindre que pagar, al tindre que decidir si se li pagava o no, en base als informes del Col·legi Professional d'Advocats i de la casa, dels serveis jurídics de la casa, va considerar que no se li havia de pagar. Uh-huh. El senyor Santamaria, pues, evidentment, no li va pareixer bé i va recórrer aquesta decisió ante els tribunals, al contenciós administratiu.
El que finalment s'accepta són 37.000 euros que acaben convertint-se en 43.000 pels interessos que han passat d'aquell temps a d'este.
Sí, a veure, això vol dir que si s'hagués pagat, no sé si va ser a principis del 2015 o això, que han sigut 37.000 euros, però bueno, torno a repetir que l'equip de govern d'aquest moment va considerar que eren excessius, perquè així ho deia el Col·legi Professional d'Advocats i els serveis jurídics, i se li van denegar. Si s'hagués pagat en aquest moment, ara no estaríem així, clar, evident.
I entonces és quan, el que parlàvem al principi, quan es comencem esta entrevista, li apareix a vostè este fantasma del passat. Però nosaltres ahir rebem una nota de premsa de Ciutadans que ens diu Ciutadans lamenta que la mala gestió de Compromís condemne a Borriol a un riego de sentències judicials.
Bé, bueno, és la opinió d'este partit, d'este regidor, que pues, bueno, sempre està miramos en lupa com bé fa, però crec que s'equivoca, perquè en este cas no va ser la mala gestió de Compromís. Compromís l'únic que va fer va ser heretar una decisió de l'alcalde del PP en el seu dia i seguir les recomanacions dels serveis jurídics, tan simple com això. O sigui, que és una altra de les herències que han anat replegant la legislatura anterior de Compromís i en este cas ara nosaltres també.
Uh-huh. En este cas diu també el regidor Javier Ramos que l'equip de govern ha sufrido recientemente otro revés judicial que le ha llevado a tener que readmitir al aparejador municipal previo pago de 40.000 euros.
Bueno, si ell diu que són 40.000, pues... bueno, mos ho haurem de creure. Ja veurem d'on ha tret aixòs 40.000 euros. Sí que és veritat que els serveis jurídics ens van dir que no podíem renovar a l'aparellador municipal. Bé, estem parlant d'un servei extern, uh-huh. no de personal laboral. Uh-huh. Últimament a aquesta persona se li havien vingut fent contractes administratius, o sigui, en cap moment se li havia donat d'alta en la Seguretat Social. Aquesta persona portava des de l'any 81 treballant en l'Ajuntament. A lo millor n'hi ha que preguntar per què portava des de l'any 81 o com va entrar l'any 81 a treballar. El que sí que tinc clar és que estan nosaltres manant, inclús Compromís, estava treballant perquè tenia un contracte administratiu que no se li podia renovar perquè la llei de contractes no ho permetia. Tan simple com això. Esta persona va recórrer aquesta decisió o va dir que l'Ajuntament l'havia de readmetre perquè portava des de l'any 81, el jutge li ha donat la raó. Jo, tan simple com això, quan un jutge dicta sentència, faig cas, punt, no n'hi ha res més que discutir. I l'he readmès, ja està.
Uh-huh. L'únic que vostè ha fet és que si per llei li toca, el que no vol tindre una persona és que n'hi hagin irregularitats des de l'Ajuntament de Borriol, no?
Sí, mira, jo ara estic, podria dir que està content perquè ara tinc aquesta persona treballant com a aparellador municipal perquè, bueno, com a arquitecte tècnic, perquè m'ho ha dit un jutge i ha regularitzat una situació que no podia mantindre's. Esta persona, torna a repetir, estava contractada per un contracte administratiu uh-huh. que no se podia renovar. Un jutge m'ha dit que li puc renovar. És més, que la he de readmetre. Encantada de la vida, si jo estic superfeliç.
Vostè s'ha trobat en l'Ajuntament de Borriol quan ha entrat situacions d'aquestes característiques?
No, aixina només està. Lo que és
I l'acció que va prendre vostè va ser per tindre a tot el món regularitzat, per no tindre que donar...
A veure, l'informe de la tècnic de personal en el seu dia, que també és de contractació, die que no podia estar una persona, un servei extern, fent informes. Mm. Val? Havia de ser un funcionari de carrera. A més, a aquesta persona se li va acabar el contracte, si no recordo mal, el 31 d'octubre. No se li podia renovar a aquesta persona una altra vegada, o sigui, s'havia de licitar de nou, s'havia de fer obert. S'han juntat moltes coses. Lo que vol fer veure si Ciudadanos és que ens vam carregar a una persona com un acomiadament improcedent i no és així. No li vam renovar el contracte administratiu a una persona que portava casualment, per dir-ho d'alguna forma, des de l'any 81 treballant per a aquest ajuntament. A millor, torno a repetir, n'hi ha que preguntar-se com va entrar en l'any 81 i com va estar durant tants anys treballant per l'ajuntament, perquè tots sabem que presentava factures. En cap moment se li pagava una nòmina.
Mm. En aquest cas, el que també ens diu el concejal de Ciutadans és que a este pas els 210.000 euros que han pujat el bipartit Compromís i Veïns de Borriol en els imposts que s'han de destinar quasi al complet, s'haurà de destinar quasi al complet al pagament d'aquestes sentències que ja sumen 83.000 euros.
Pagarem el que tinguem que pagar. El que sí que ha de tindre clar el regidor de Ciudadanos que el pressupost que farem el farem com bonament puguem amb la pujada d'impostos, perquè és que si no haguem pogut fer pressupostos i haguem continuat a la deriva com este ajuntament fer durant 10 anys, pressupostos prorrogats, si està clar que el que ell volia era això, però no.
Els acusen de no parar de despilfarrar en batalles inútils.
Sí, bueno, inútils per a ell, però és que per a nosaltres són totes heretades. Lleva de la parella Or, que com he dit, va ser per els informes de la casa, però no se'ns ha castigat o hem perdut el juí per la nostra acció, sinó perquè portava des de l'any 81, i això vull que quede molt clar. Nosaltres vam fer el que tocava. El jutge no m'ha demanat a mi que el readmete perquè no se li va renovar el contracte, sinó perquè portava des de l'any 81 treballant. Això s'ha de quedar clar.
Uh-huh. Altra de les coses que també se pregunta és què opinaran Veïns de Borriol d'este nou càstig, segons ell, als veïns i si van a seguir recolzant aquesta incompetència per pura conveniència. Jo sé que aquesta pregunta la hauria de fer a Ciutadans, a Veïns de Borriol,
sí.
Però és un càstig el que vostè està fent als veïns?
Me fa gràcia, jo no estic infligint cap càstig a ningú, en tot cas fa 16 mesos que estem arreplegant el que durant molts anys ha sigut aquest ajuntament, i poca cosa més tinc que dir. Estem fent una gestió que m'atrevisc a dir està immillorable, estalviant molts diners. Poc més a afegir a això, o sea, el voler dir que estem castigant a l'administrat, pues bé, a millor d'ací 3 anys quan siguin eleccions tornen a decidir si els hem castigat, si no els hem castigat o com ha anat.
De tots els modos, parlem de, ja d'esta gestió que tenen conjunta vostès i veïns de Borriol, i ja ha donat el seu fruit. Vostè li agraïa a la gestió de la regidoria de policia i urbanització, que ho porta en este moment Jordi Carballera, que a partir de, suposa que seria d'ahir, la caseta de la policia ubicada en la carretera del Corall estava operativa.
Sí, a veure, quan montes un equip de govern en dos partits, pues, els dos partits arriben a acords puntuals i se fan coses creient que és el millor per a la ciutadania. El regidor de policia creu convenient que s'adeqüe la caseta que està ubicada en la carretera de l'Alcora per a la policia, convenia fent-se, pues cap problema. Com he dit, és un equip de govern, són 8 regidors i no mana compromís sobre veïns. Som 8 regidors, 6 de compromís, 2 de veïns, que som l'equip de govern i que fem coses, pensem que s'han de fer coses, tots aportem. I esta és una aportació del regidor de policia, clar.
Uh-huh. En este cas, quan tindran que assumir tots aquests gastos, tindran que sentar-se i veure de què disposen i veure què és el que s'ha de demanar.
Sí, bé, ahir justet vam tindre una reunió per veure, afrontar un poquet el que és el pagament d'estos més de 40.000 euros, i evidentment haurem de fer una modificació de crèdit i pagar-li, perquè un jutge ha dit que li paguem, i al senyor Adelino Santa Maria Blasco li s'ha de pagar, perquè ho ha dit un jutge. És que poca cosa més n'hi ha que dir.
Uh-huh. Vostès no contemplen la possibilitat de, ja que és el moment, de que s'ha d'abordar estos pagaments que venien retrasant per uns i pels altres, per a fer una bona planificació de lo que és la població de Borriol?
En això estem. Per això volem fer un pressupost, per això hem tingut que tindre més ingressos per a poder afrontar tots els serveis que demanden la ciutadania de l'Ajuntament del poble de Borriol. El que tenim clar és que en el pressupost que teníem no se pot afrontar tot, i la pilota cada vegada se va fer més gran, n'hi havia que prendre una decisió, i des de la responsabilitat que estem com a equip de govern no ens ha quedat altra. Ojalà ho haguem fet fa 10 anys. Però...
Perquè, clar, en este moment, quan entren veïns de Borriol, decidissin que aquesta caseta, que suposa que necessitava millores, s'ha de millorar. Clar. Això s'ha de fer, evidentment, en recursos econòmics. Recursos econòmics que l'Ajuntament de Borriol en este moment...
No, és que la caseta no estava malament. L'únic que han fet ha sigut netejar-la per dins un poc.
Adequar-la.
Ja està. Sí, ja està. Res més. Va anar la brigada, el servei de neteja, van netejar, la taula que hi havia és la mateixa, la cadira és la mateixa, l'ordinador que està bé és el mateix. No ha suposat cap despesa extra el ficar en funcionament esta casa. O sea, és que és un dels mèrits d'aquest equip de govern, que fem les coses a cost zero.
Ja, però per exemple, vostè sap que a mi, a més, jo li vaig cridar i li ho vaig dir, va arribar que en una de les finques que estan ubicades en el terme de Borriol demanaven que anaren a limpiar un dels camins, i vostè va dir que és que no disponia de vehicle, perquè en aquell temps no en tenia el vehicle.
No, seguim sense tindre. La brigada té un Peugeot 206, un tractoret i un camió de fa 40 anys. Seguim sense tindre vehicle. Estem ara per a comprar-lo. Només puguem, podrem escometre totes les obres que n'hi han. Sí que vull dir que a millor no hem netejat eixa finca, però hem parxejat certes urbanitzacions, hem fet més faenes. Per desgràcia, un poble com Borriol, en més de 62 quilòmetres quadrats de terme, té molta faena per fer. Esta és una de les que se'ns ha quedat penjada, és que poqueta a poqueta anirem fent com anem demostrant.
Com tenim la pandèmia en Borriol? Està controlada?
Bé, a veure, per desgràcia n'hi ha positius, clar, però és la tònica habitual en este país ara mateix, però el bo és que el consultori mèdic esté tots controlats, i bueno, d'això ens hem d'alegrar, que estan tots controlats, tots a la seva casa i que no vagi més, clar.
Els serveis d'educacions tenen per part de l'Ajuntament el que necessiten?
Sí, sí, a veure, la comunicació és fluida tant en la comunitat educativa com en el centre mèdic. Estem en contacte, en continu contacte.
Sí, però jo li comentava que és que els ajuntaments en aquest moment necessiten de recursos econòmics per a fer un front extra a lo que és pues lo que demostrem, per exemple, ara que és la pandèmia, i en escolatges és l'ajuntament el que s'ha de fer càrrec de la neteja, de que tinguin els productes pertinents.
Mira, com tenim la situació econòmica que tenim, el que hem fet és a la millor llevar-li hores de neteja al museu per a que vagin a l'escola, llevar-li hores de neteja a la biblioteca per a que puguin anar a l'escola.
Però vostè entén que això no és una forma de lògica de portar una població, és dir, l'Ajuntament si té que adequar els seus ingressos als seus gastos, és dir, és que en tots els ajuntaments està passant el mateix, i jo no m'imagine que en altres ajuntaments se reste serveis per a donar els serveis extres que se tenen que donar.
Sí, però per desgràcia la situació que tenim a Borriol és la que és. Teníem un pressupost, bueno, és que pareix que sigui
mire,
que sempre que vagis a lo mateix, però no, és que no tenim recursos.
És que al principi, quan vostè i jo parlem les primeres voltes, vostè parla d'aquest pla de sanejament, i ara estem veient que aquest pla de sanejament no era un capritxo, sinó era una aposta de futur, i ens hem donat compte, o jo suposo que la població se va donant compte, de que igual que en les demés poblacions s'adequa l'ingrés al gasto, en la població, mira, ara en este moment que sigue tenen els regidors, no li ho deurien de tirar en cara, no?
Deurien
de pensar que bueno, ara que sí que poden aprovar-lo, no?
Sí, però és un poc en la política el no pel no. Lo que tenim clar com a equip de govern, Compromís i Vells de Borriol, és que d'ací dos anys i mig, quan siguin les eleccions, el fet que s'havia fet a Borriol de qui vingui darrere que tanque la porta, això no passarà. Ens deixarem un ajuntament sanejat i ens hem compromès a això, a reduir un poquet el gasto i a ser més eficients. I ens hem compromès a això, a deixar un ajuntament sanejat, que no vull tornar a repetir com el vam trobar. Ja no nosaltres, fa any i mig, sinó
no,
fa
és que
5
fa...
anys.
Sí, però sap què passa? Que encara que vostè no ho digui, se fa públic cada volta. És dir, salta la notícia, se tenen que pagar a Adelino Santa Maria esta quantitat de diners, se troba una persona que no estava regularitzada dins de l'Ajuntament i vostè considera que això, com a alcalde, perquè és que sap què passa? Que després és a vostè el que li demana les responsabilitats.
Sí, a veure, és que pareix que tot estigui ocorrint ara, però si tu mires el balanç d'estos 16 mesos, tot el que està així ara no ho hem començat nosaltres, l'únic que estem fent és arreglant. Portem 16 mesos arreglant. L'altre dia vaig tindre una reunió amb tots els tècnics i era com un lament de dir: ei, vos esteu donant compte que l'únic que estem fent és arreglar coses heretades, que encara no hem fet cap malesa? Ens agradaria poder portar a terme més polítics més polítiques que portàvem en el programa, que això és un altre. El programa que portem, moltes les estem fent a cost zero.
Sí, per exemple, jo me sorprèn que el dia 9 d'octubre vostès tenen una representació a l'aire lliure i jo m'imagine que fer coses a cost zero és molt farragós.
Sí, mira, tenim una persona, la informadora turística, més gràcies a una subvenció de la Diputació hem pogut contractar a una altra persona desocupar del poble, que això també mos ho van tirar encara, que a veure quin gasto feu. A veure, no vos doneu compte que estem donant-li faena a una persona durant 3 mesos del poble, que mos costa 600, 700 euros, i la persona estarà treballant 3-4 mesos, no recordo ara bé. A base d'esforç i dels regidors, agarrar el servei i apretar-se una miqueta per a veure com poder fer-ho, i moltes hores de treball, moltes hores de treball, pues anem fent cosetes, clar.
Bueno, a més, és informadora turística, farà que puguen hi haure gent que vagi a la població de Borriol i que revertisca, i que este motor econòmic continue.
Sí, a veure, per desgràcia la situació és la que és i la gent ens hem parat una miqueta, però l'oficina de turisme, el museu, té el seu horari, pots anar a visitar-la, de fet va gent i poquet a poquet estem canviant Borriol.
I quan la gent va, lògicament fa gasto.
Home, clar, els bars tots estan contents de que la gent vagi.
Mire, jo li dic això perquè si on estem nosaltres ubicats és Vila-real i l'alcalde de Vila-real és un dels alcaldes que fa coses, o sigui, que és de les persones que és el primer que ho fa, per exemple, munta la plaça de bous, fa la fira de... S'apunta a totes les fires, per què? Perquè sap que cada volta que ve algú al poble,
sí,
i sa persones, i ses famílies, i sos grups de gent, deixen diners dins de la població.
Sí, 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 sí. A més que nosaltres organitzem activitats gratuïtes per a la gent, gratuïtes, a base de l'esforç dels regidors i un poquet tirant d'imaginació i molta il·lusió, fa que vingui gent i aquesta gent pues, se deixarà el que se deixarà al poble. O sea, bo és.
Des de luego, el lo que nos aportará, segur que se deixarà. Això sí, segur, eh?
Ademés, segur.
Héctor, no sé si se'ns queda algo que vostè volguera afegir.
No sé, supose que si mos ficarem a parlar de les coses que fem podria estar 3 o 4 hores, però bé.
Bueno, anirem cridant-lo de vés en quan sí. Vostè faci exposicions i tot aquest tipus de... Per exemple, la informadora turística, que també estaria molt bé, que la cridarem, sí. I que ella anarà dient-nos què és el que farà la població de Borriol.
Sí, ui, perfecte, sí, sí, sí. I vindré i contar pues, les coses agradables que tenim al nostre poble, que en són moltíssimes, moltíssimes.
Entre les coses, unes olives molt bones.
Sí. Sí.
Que, per cert, avui l'alcalde ens ha portat un potet perquè les provem, perquè vol promocionar-les. Si és que... Què vol que li diga?
Sí. A veure, les ha preparades el regidor Josep Cristià Linares i ha dit, porta les olives, que això és un tresor que tenim al poble que mai s'ha explotat, sense parlar per ahir d'olives de Borriol, però no les veus. Ja va ser hora de que mos estimem una miqueta més allà al poble i comencem a treure el bo que tenim. És que clar, ara començaria a parlar-te d'això, de la coca fulla que tenim i no acabaria. Perquè...
De tots els modos, com tindrem possibilitat de provar-la, de ben segur a la setmana que ve que la vam provar, sobretot Maria i jo, la meva companyera, pues podrem parlar de les olives de Borriol.
Ah, sí, 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 sí.
Imagina que el convidem a que quan vinga ens porti una altra cosa i així nosaltres anirem potenciant.
Això està fet.
Alcalde, moltes gràcies per haver estat així.
A vosaltres per convidar-me i poder expressar-me.
L'alcalde de Borriol, com sempre, lluitant per la seva població a la que estima tant.
El tiburón de Hacienda, confiscador de bienes, me ha cerrado la tienda, me ha robado el mes de abril. Si es para hacerme daño, sé lo que me conviene. He defraudado a todos, empezando por mí. Ni soy un libro abierto, ni quien tú te imaginas. Lloro con las más cursis, películas de amor. Me echaron de los bares que usaba de oficina. Y una Venus latina me dio la extrema unción. Lo niego todo, aquellos polvos y estos lodos. Lo niego todo, e incluso la verdad. La leyenda del suicida y la del bala perdida, la del santo beodo, si me cuentas mi vida, lo niego todo.
Estás a la 92.2 FM. Restaurante El Faro Vila-real vuelve con un único propósito, deleitar tu paladar. Descubre nuestros arroces, pescados, carnes y una amplia carta en un ambiente íntimo y familiar. Y si ya nos conoces, repite. Restaurante El Faro Vila-real, en Avenida Francia.
En Restaurante Santa Quitería tenemos muchas ganas de volver a verte. Ven y disfruta de tus eventos y comidas en nuestra terraza junto a amigos y familiares. Lo pasarás genial. Y no te olvides de nuestros almuerzos con carne a la brasa. ¡Qué rico! Todo en un enclave único frente a la ermita de Santa Quitería en Almasora. Reserva ya tu mesa al 964-535-707. Te esperamos en Restaurante Santa Quitería.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedres sin número de Villarreal.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Va, on quedem?
On anem a quedar? On sempre?
A la Lúchola!
Lúchola, el millor lloc on degustar la autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Villarreal.
Manzanilla, Villalonga y Temprana de Montán. Morrut, Farga, Borriolenca y Serrana de Espadán. Empeltre, Canetera, Arbequina y Picual. Sea como sea tu olivar, la solución perfecta en Agripesa Villarreal. Visítanos en calle La Plana 36 y te informaremos de todas nuestras ofertas en variadores, sopladores, motosierras, desbrozadoras. Lo mejor para ti y para tus olivos en Agripesa.
¿Sabes que ya puedes disfrutar de la carta completa en McDonald's?
¿Ha vuelto la Signature Queso de Cabra?
¡Sí!
¿Y para mí, que soy un chicken lover?
Pues la American Style Chicken, Tenders...
¿Cuándo quedamos?
Este finde. Vamos a McDonald's, Ciudad del Transporte, Castalia, Salera o Villarreal.
¡A todos! Además, los servicios en salón, terraza, macauto y delivery son con entrega segura y sin contacto.
Citricultor. Controla todas las especies de ácaros de tus clementinos y naranjos con Dinamite, el último acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuosos con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate y pide Dinamite en tu punto de venta habitual. En Certis, escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
En un pueblo con mar, una noche después de un concierto, tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído y te pongo un cubata, con una condición: que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata. Loco por conocer los secretos de tu dormitorio. Esa noche canté al piano del amanecer.
I ara ens n'anem a Peníscola per parlar amb la seva portaveu socialista, Isabel Esbrí. Bon dia, Isabel.
Hola, bon dia, Maria.
Bé, Isabel, aquesta setmana hem conegut que l'Ajuntament, el Consistori de Peníscola, ha perdut el que és la subvenció que donava la Diputació pels danys provocats pel temporal Glòria, no?, que es va produir, crec que al mes de febrer, no? I clar, des de l'oposició, tant el Partit Socialista també com Ciutadans, haveu denunciat que no s'ha pogut fer ús, no?, d'aquesta subvenció. Contamos un poquet, què és el que ha passat?
Sí, així es vam assabentar que el consistori, bueno, per l'ajuda, tal com dius, de la Diputació de Castelló per als danys ocasionats per Glòria, i nosaltres considerem, evidentment, que és per falta de responsabilitat de part de l'equip de govern liderat, en aquest cas, pel Partit Popular i senyor alcalde Andrés Martínez. Cap ressaltar que de tots els municipis de la província de Castelló que es podien acollir a la present ajuda, Peníscola és l'únic municipi que s'ha quedat sense ella per haver-la presentat fora de termini. En aquest cas, evidentment, nosaltres com a regidors de l'oposició, el que fem, i té que quedar clar, és que una de les nostres funcions és fiscalitzar les accions de l'equip de govern, i en aquest cas estem pendent de les subvencions que demanen, que no demanen, i el seguiment, i sempre recolzant totes aquelles subvencions que beneficien al nostre municipi. La reacció que tenim de l'equip de govern cara a la nostra funció és que ens ha fet, per xarxes socials, que me pareix molt desafortunat per part de l'alcalde, en aquest cas, mos ha fet dient que sóc una política rastrera, una política de fan, que tindria que tindre vergonya, que sóc mala gent, que sóc hipòcrita. Jo, bueno, a pesar d'aquests insultes, perquè al final per a mi són uns adjectius descalificatius prou contundents, continuaré fent la meva tasca d'oposició, que és fiscalitzar a l'equip de govern tot aquest tipus d'accions. A part, jo des d'ací també vull anunciar que, bueno, este ego i aquesta prepotència que té l'alcalde no li deixo la realitat, i és que la realitat és que Peníscola, en aquest cas, ha perdut la subvenció perquè l'equip de govern no ha demanat quan tocava. I això no, i vull deixar també clar que no és traslladar la responsabilitat als tècnics, sinó que el polític, en aquest cas, que està al capdavant de l'Ajuntament, té que ser responsable i té que velar per a que aquestes ajudes els demanen quan toquen.
O sigui, a veure, anem per parts, portaveu. O sigui, l'Ajuntament, diguem, no, ha fet tard a presentar aquesta sol·licitud de la subvenció per als danys del Glòria. Imagine que vostès directament han demanat explicacions al govern de Peníscola, que està governat per l'alcalde Andrés Martínez, no? I ell, què vos respon respecte a això? És quan se produeixen aquests descalificatius que li produeix a vostè?
Mira, aquests descalificatius, quan nosaltres vam anunciar per nota de premsa que Peníscola havia perdut aquesta subvenció, el que ens assabenten per redes socials són tots aquests descalificatius, política rastrera, com li he dit abans, política de fang, mala gent, inclús alguns alcaldes de la comarca recolzant al nostre alcalde, Andrés Martínez, dient que tinc ràbia, mala llet, que no tinc idea de treballar per el poble. Aquesta és la resposta. Jo, justament, el dia següent vaig tindre una reunió que era per a parlar de diverses coses de l'Ajuntament, en concret dels pressupostos, on nosaltres ens vam adelantar i vam anunciar que en aquest cas anàvem a recolzar el que és els pressupostos de l'any 2021, i va sortir el tema de la subvenció. I és que sí que ens van comentar que, bueno, que hi ha hagut una falta de responsabilitat, però sobretot a veure què havia passat, ell anava a demanar explicacions als tècnics. Bueno, nosaltres aquí tenim que demanar explicacions. Evidentment és el responsable polític. En cap moment tirem la culpa als tècnics, perquè qui té que estar al capdavant i qui té que estar seguint les subvencions són els responsables polítics, i en aquest cas el PP i Andrés Martínez. Entonces, nosaltres el que proposem per a solventar aquesta situació, perquè no és una situació que s'està provocant ara, sinó una situació que s'està provocant ja des de la legislatura passada, és crear un comitè de seguiment, sobretot de subvencions per a Peníscola. Jo el que proposo és activar un comitè de seguiment amb una periodicitat mensual en la qual puguem abordar l'estat de subvencions, ajudes i tota classe d'inversions que vinguin d'altres administracions i de les quals, evidentment, el nostre ajuntament es puga acollir. Per això, jo el que vull és que s'aprofiten les comissions informatives i les juntes de portaveus per a evitar que les comissions informatives i les juntes de portaveus, és a dir, que este comitè suposa una despesa econòmica per a les arques municipals. Jo també, des del dia que tindrem la junta de portaveus, que serà la setmana que ve, demano el que és una implicació per part de l'equip de govern del Partit Popular, i a més també el que faig és obrir aquesta oferta a la participació de la resta dels grups polítics i també de regidors que estan a l'oposició.
Sí, la resta de grups polítics, no sé si vostè ja ha xerrat, per exemple, també va aixir una nota de premsa de Ciutadans, també condenant dient que no era lògic que s'haguera perdut aquesta subvenció. No sé si ha parlat ja en ells i volen sumar-se a la seva iniciativa.
No, jo encara no he parlat amb ells, estic a l'espera de que ens puguem reunir en el foro, en la Junta de Portaveus, de forma oficial per a traslladar aquesta proposta, que l'estudien, i evidentment trobo que seria una ferramenta i un instrument idoni per a que això no torni a passar, perquè tenim que recordar, s'han perdut subvencions perquè no s'han demanat sobre prevenció de les drogodependències i promoció de la salut. I això va passar, si no recorde mal, excepte com funció l'any 2018. A part, es van desaprofitar altres subvencions com és les del fons del Pacte d'Estat, que es van demanar, són subvencions nominatives que directament l'Estat ens ingressa a l'Ajuntament, però que part d'aquest crèdit no es va gastar. Després, la més rellevant va ser la pèrdua de la subvenció dels 600.000 euros per part de l'Ajuntament per a remodelar el que és el casc antic amb fons FEDER de la Unió Europea, que es va deixar d'ingressar per no fer les coses bé. Perquè, bueno, sí que he sentit en diverses ocasions que el que demanaven era un anteprojecte i a les bases quedava clar que el que demanava la convocatòria, en concret aquesta subvenció, era un projecte. Vull dir, és que tot són excuses, una excusa detrás d'una altra. Entonces, el que anem a fer, i ja al final és que ens ho estan demanant els veïns i veïnes de Peníscola, ens estan demanant treball, diàleg, consens per a solucionar els problemes, és crear aquest instrument que és el Comitè de Seguiment de Subvencions, que serà un espai per a que tots els regidors puguem controlar. Ja explicaré en detall en la pròxima Junta de Portaveus quina és la idea que porto per a que puguem seguir, sàpiguen quin sigui el tècnic responsable i que tots treballem de forma conjunta per a que això no torni a passar al nostre municipi.
Pues bé, portaveu socialista de Peníscola, Isabel Esbrí, espere que arribi a bon port, no?, aquesta idea per a que totes les subvencions necessàries pues, arriben a Peníscola segons li demana la ciutadania, no? Moltes gràcies per haver estat i haver-nos traslladat esta notícia a nosaltres i a tota la província.
Moltes gràcies a vostès.
I mi mano le correspondió debajo de tu falda. Caminito al hostal nos besamos en cada farola. Era un pueblo con mar. Yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
La Escuela de Tenis y Pádel del Club Tenis Villarreal inicia nueva temporada con todos sus cursos. Escuela entre semana y fin de semana, escuela base con todos sus programas. Bola roja, bola naranja, bola verde y bola amarilla que adapta la velocidad de la bola a la edad del niño, con coordinación en pista y mini partidos. Una manera divertida de aprender a jugar a tenis y pádel. Inscripción, reserva de plazas y más información en Academia Tenis Trainer, Avenida Mediterráneo 9 de Villarreal o en el 964-53-11-14.
Descubre en Canem la nueva temporada de otoño-invierno con marcas como Vero Moda, Tifosi, Compañía Fantástica. Todo lo que estás buscando en moda hombre y mujer, desde la talla XS hasta la XXL. Vístete en Canem, en Nules y Villarreal o en la tienda online www.canem.shop.
En Grúas Tomás nos cargamos de energía. Os presentamos las primeras grúas eléctricas de España, silenciosas, sin humos y comprometidas con el medio ambiente. Grúas Tomás, seguridad, innovación a vuestro servicio. Llámanos, seguro que ganamos todos, al 964-520654. Grúas Tomás, carretera Onda Villarreal.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
¿Te preguntas por qué aún no has vendido tu casa? La respuesta la tienes en Inmobiliaria Marengo. ¿Dónde estamos? En Avenida La Mura 4, frente a Auditorio Municipal. Con Inmobiliaria Marengo, la venta de tu vivienda garantizada. Inmobiliaria Marengo, tu inmobiliaria en Villarreal. Porque todos merecemos una casa. Valoramos tu propiedad sin coste.
Ja està oberta la inscripció al mòdul d'especialització Aula Mentor Villarreal en disseny gràfic. Aprèn a utilitzar InDesign, Illustrator i Photoshop i la seva aplicació a la decoració digital ceràmica amb tecnologia Inkjet. Informa't i fes la teua inscripció en www.defectevr.com. Un programa formatiu impulsat per Fundació Caixa Rural Villarreal, Efecte i Ajuntament de Villarreal en col·laboració amb l'Associació Espanyola de Tècnics Ceràmics.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vila Real.
Yo no quiero un amor civilizado con recibos y escena del sofá. Yo no quiero que viajes al pasado y vuelvas del mercado con ganas de llorar. Yo no quiero vecinas con pucheros. Yo no quiero sembrar ni compartir. Yo no quiero 14 de febrero ni cumpleaños feliz. Yo no quiero cargar con tus maletas. Yo no quiero que elijas mi champú. Yo no quiero mudarme de planeta, cortarme la coleta, brinda a tu salud. Yo no quiero domingos por la tarde. Yo no quiero columpio en el jardín. Lo que yo quiero, corazón cobarde, es que mueras por mí y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres.
I ara també anem a parlar en la tesorera GenPenProcas, que és l'Associació de Peluquers i Peluqueres de la província de Castelló. Buenos días, Amelia.
Buenos días.
Amelia, te llamamos porque el lunes, 19 de octubre, hay una concentración, ¿no es así?
Así es, sí, en Castellón, enfrente de la Delegación de Hacienda. Hemos quedado para hacer una concentración pacífica y a ver si somos mucha gente.
La que se une a esta concentración. A ver, en este caso, y dadas las circunstancias, mucha gente allí no puede haber porque tendrán que tener un metro y medio de distancia y demás. Pero sí que se unan a esta protesta que hacen los peluqueros y peluqueras de la provincia de Castellón para que les bajen ese IVA, que ya hay un proyecto no de ley. Es así, ¿no?
Así es, así es. Desde el 2017, el Partido Socialista, entonces en la oposición, nos apoyó y llegamos a un proyecto no de ley para bajar el IVA al reducido, que está desde el 2012. Uh-huh. Y ahora, después de estar ellos mandando, parece ser que esto lo han ignorado. Y ahí está nuestra lucha.
Claro, ustedes lo que van a hacer es recordarles y que el 10% están ahora en un 21% de IVA y quieren bajar a un 10% y que sea ya, porque esto en su momento ya se llegó a pactar. Ustedes, si cuando se pone en marcha el estado de alarma, el confinamiento este que hubo en el mes de marzo, los contemplaban como una actividad esencial, ¿por qué para unas cosas sí y para otras cosas no?
Pues eso es lo que nos gustaría saber a nosotros, porque nuestro sector considera que sí, que somos un sector necesario para la imagen, pero para la higiene también.
Claro.
Y para el estado de ánimo de la gente en general. Entonces consideramos que es un IVA excesivo. Estamos pagando un IVA de un artículo de lujo.
Claro, al final yo hablo por usted, que es una peluquera con una dilatada experiencia. Previo a la entrevista, Meli, hablábamos de que usted tiene la peluquería 39 años, ¿no?
Así es, así es. Y hemos pasado diferentes crisis y diferentes alegrías, penas, de todo, pero en este momento el sector está tocando fondo, porque al IVA de 21% se suma lo de la pandemia, que el trabajo se nos ha reducido casi a un 50%. Entonces, ahora es necesario que se nos escuche.
Claro, que se reconozca como un artículo que no es de lujo, que es un artículo de necesidad, y por lo tanto se les dé más facilidades a la gente para que puedan consumir el producto que ustedes hacen día a día, y además trabajan con sus propias manos. Es decir, vamos, yo considero que para mí no es un producto o no es una actividad o no es un servicio de lujo, es un servicio esencial. Es así, ¿verdad, Amelia?
Exactamente, exactamente. Hay mucha gente que en casa no puede arreglarse, necesita venir a los salones a arreglarse.
Incluso ustedes, en las propias peluquerías, cuando tienen clientas que no pueden venir, también hacen servicios a domicilio, ¿verdad?
Por supuesto, claro. Vamos y les arreglamos en casa. Y durante la pandemia me consta que ha habido compañeros que con todo su equipo de protección han ido a domicilios a ayudar a gente que no podía, incluso sin cobrar.
Pues razón de más para que en estos momentos estos mismos políticos que a ustedes les prometieron esa rebaja del IVA les hagan caso.
Pues sí.
Amelia, durante el tiempo que usted ha sido peluquera, ¿ha notado una diferencia de actitud en los políticos hacia ustedes?
Pues sí, mucha, mucha, y de diferentes formas, porque se nos ha ido subiendo paulatinamente. No se nos ha escuchado prácticamente nada. Y estamos aquí en la lucha. Se nos escuchó, sí. Es cierto, cuando el PSOE era oposición, se nos escuchó. Pero después se nos ha ignorado totalmente. Y quiero decir que es la peluquería y la estética que vamos de la mano. Uh-huh. Queremos que se reconozca la estética también como algo necesario.
Sí, otra de las cosas que les supongo que les preocupa a su gremio es que todos ustedes son autónomos. Esto quiere decir que al tener que estar siendo jefes y trabajadores, porque es lo que son al mismo tiempo, quizá tienen poco tiempo para reivindicar sus derechos, ¿no?
Poco, tenemos poco. Y el que tenemos es cerrando la puerta y yendo a manifestarnos o a concentrarnos, ya que se nos escuche. Pero ese tiempo es un tiempo que perdemos de nuestro trabajo. Pero bueno,
ustedes,
por una buena causa.
Ustedes forman parte de ese tejido empresarial de pequeña empresa, de PYME, que colabora a que este país siga funcionando.
Exactamente. Los autónomos hoy en día somos los que mantenemos una buena parte de España. Pero no sé de ahora adelante qué va a poder pasar. Esperemos que todo siga bien.
Amelia, el 19 de octubre habrá, recordemos a los oyentes, que tendrá la concentración en frente de la Delegación de Hacienda de Castellón. Esta concentración será de 11 a 12 del mediodía. Lógicamente, lo que hablamos es que la concentración será de gente representativa de cada zona, de cada población, pero lo que sí que estaría bien es que al final ese proyecto no de ley se acabe convirtiendo en un proyecto de ley reconocido y que se baje el IVA al 10%, que es lo que piden, ¿no?
Así es lo que pedimos. Y ahí estaremos, 9 personas de la Junta organizando la concentración para que todo lleve un orden, que se guarden las medidas de seguridad, y esperamos ser mucha gente dentro de lo que ahora nos permite. Y a ver si por una vez se nos escucha y se nos baja el IVA, que llevamos muchos años de lucha.
Uh-huh. Amelia Moliner, pues eso, que tengan mucha suerte, que les escuchen, y desde aquí les deseamos eso, que paguen lo que es justo y lo que ustedes consideran que tienen que pagar en este momento.
Pues muchas gracias a vosotros por el apoyo y esperamos que entre todos llegue su fin y nos lo bajen el IVA. Muchas gracias.
Muchas gracias, Amelia, y buenos días.
Buenos días.
No me digas, volvamos a empezar. Yo no quiero ni libre ni ocupado, ni carne ni pecado, ni orgullo ni piedad. Yo no quiero saber por qué lo hiciste. Yo no quiero contigo ni sin ti. Lo que yo quiero, muchacha de ojos tristes, es que mueras por mí. Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren. Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren.
Estás a la 92.2 FM.
Descubre la mejor forma de moverte por tu ciudad en Con Dos Pistones. Las dos ruedas de tu moto te llevarán rápida y cómodamente donde quieras. Ven a ver y probar toda la gama Yamaha Con Dos Pistones. Con Dos Pistones, tu concesionario Yamaha en Castellón, calle Panderola 1.
Caixa Rural Vila-real fica a disposició dels seus socis i clients 14 caixers 24 hores al dia durant els 7 dies de la setmana. A més, informa que el nou horari d'atenció a les oficines per a operacions d'efectiu és de 8:30 a 11.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un ASMO.
Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almassora y Vila-real.
Hoy puede ser un...
Si vols ser milionari, vine a la loteria número 3, la Bona Sort de Vila-real. Més de 100 milions repartits en premis. Guanya més en les nostres penyes. Reserva ja els teus dècims per a la loteria de Nadal i el Niño. A més, si eres una penya, associació o club, obtindràs la impressió de les paperetes de forma gratuïta. Loteria número 3, la Bona Sort, en Compte al Vall 6, junta a la plaça Major de Vila-real. Telèfon 964 52 55 88.
Mami, no puedo ver lo que hay en la pizarra.
Tener problemas de visión influye en la salud y rendimiento escolar de peques y jóvenes. En Óptica Vila-real, revisamos la vista para evitar problemas de lectura, dolores de cabeza. En la vuelta al cole, Óptica Vila-real. Doctor Fon 17, Centro Barilux Especialista.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12, 55 de Vila-real.
¡Otra vez no! Se me ha roto el carrete de la caña de pescar. ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Vila-real, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi, allá voy!
Como siempre, nuestro sector agroalimentario ha estado y está a la altura de las circunstancias, por difíciles que sean. Como siempre, nuestros agricultores, ganaderos, cooperativas, empresas y organizaciones trabajan por alimentarnos cada día. Como siempre, estamos con ellos. Es nuestro campo, está en nuestro ADN. Grupo Cooperativo Cajamar.
No soy un fulano con la lágrima fácil, de esos que se quejan solo por vicio. Si la vida se deja, yo le meto mano, y si no, aún me excita mi oficio. Y como además sale gratis soñar, y no creo en la reencarnación, con un poco de imaginación, partiré de viaje enseguida a vivir otras vidas, a probarme otros nombres, a colarme en el traje a piel de todos los hombres que nunca seré. Al Capón en Chicago, legionario en Melilla, pintor en Montparnasse, mercader en Damasco, costalero en Sevilla, negro en Nueva Orleans.
De fa unes setmanes vam xerrar ja sí a Protagonistes Vila-real del fenomen que va suposar a punt la pel·lícula de l'amor de Guillem, no? I avui tenim la sort de contar amb una de les actrius principals, que és Mar Linares. Bon dia, Mar.
Hola, bon dia, com esteu?
Pues molt bé, perquè ens agrada molt conèixer que una de les actrius que forma part d'esta pel·lícula, no?, és un poquet de Castelló, no?, de Betxí, exactament.
Sí, de tota la vida, del poble.
Sí, pues no res, volíem que mos contares què ha suposat pa tu, no?, perquè no sé quina edat exactament tens, perquè, clar, estàs encara a l'institut, i imagina que has tingut que compaginar els estudis amb la gravació d'aquesta pel·lícula, no?
Sí, ara tinc 17 anys, però l'any passat quan la rodàrem tenia 16 i estava fent primer de batxillerat, i vaig tindre que deixar-me unes setmanes a l'institut, però continuant-lo després en Nadal i recuperant tot el que havia perdut.
Home, pues això també està bé, no? Imagina que tu has volgut ser actriu des de ben menuda, no? I t'ha sorgit aquesta oportunitat.
Sí, jo des dels 13 anys he estudiat interpretació a una escola de Castelló, especialitzada en el cine i en actuar enfront de la càmera. I em van dir, bueno, Mar, tenim un càsting en València que t'hem proposat i ens han dit que sí, pots anar a... I jo vaig anar a provar què tal, no? I una vegada em vaig presentar allí, vaig estar tan a gust i que em vaig deixar fluir i em van tornar a trucar i em van agafar.
Home, la veritat és que la teua interpretació en aquesta pel·lícula a mi la veritat és que m'agrada moltíssim, no? Expliquem als oients quin paper interpretes en L'amor de Guillem. Jo ja ho sé, però per a qui no hagi vist la pel·lícula, per a que fique el seu context.
Val. Pues yo interpreté a Belén Agulló, que es la germana mitjana de Guillem. Y para ella Guillem era un vínculo imprescindible en la familia. Ella se recolzaba molt en ell y se suportaven mútuament l'una a l'altre. Ella es una dona que ha sigut molt forta i jo estic molt orgullosa de haver pogut interpretar el seu personatge.
No sé si abans de la pel·lícula, si abans del càsting, coneixies el cas de Guillem Agulló.
No, jo és que, mira, com li ho vaig dir al pare de Guillem el dia que es vaig conèixer, que vam estar parlant amb ell, jo no tenia ni idea, però ni idea del cas de Guillem, ni de que coses així podien passar, i sobretot al costat de casa, vull dir que no cal anar-te'n més lluny. No tenia, és que no sabia res, i vull dir, em donava vergonya no saber la història tampoc de la meva terra o de coses que havien passat. Entonces em vaig començar a informar, només vaig anar al càsting i vaig veure que era una història real, em vaig començar a buscar en Google i vaig començar a informar-me, i em va impactar que fos una història real. I des d'entonces m'agradaria que pues, la gent de la meva generació, gràcies a aquesta pel·lícula, per exemple, també té més accés a aquesta informació o a saber que aquestes coses han passat i continuen passant.
Tu com a actriu, és més fàcil donar vida a un personatge que no existís o a un personatge real? Perquè tu hauràs tingut l'oportunitat de parlar amb Belén Agulló, no?
Clar. A veure, és que no sé molt bé com contestar-te aquesta pregunta, perquè com és el primer paper que faig, tampoc sé dir si és més fàcil interpretar algo que no existeix. Per a mi, més que difícil interpretar a Belén que ja existís, ha sigut emocionant, perquè conèixer la seva història i poder parlar amb ella i que em contara com ho havia viscut, em va ajudar molt a l'hora d'interpretar el meu personatge i saber un poc l'essència que tenia i respectant-la en tot moment, clar.
És que, clar, això és un... Jo imagine que és molt important, no?, l'essència que ella t'haurà traslladat a tu per interpretar este paper, imagine, i que ella t'haurà revelat coses, inclús, que potser no hi ha en esta pel·lícula i que a tu també t'han influït per interpretar-ho, no?
Clar, ella a mi... Emmy va ser molt generosa, em va obrir les portes de sa casa i del seu cor i dels seus records i em va ajudar moltíssim el saber com havia viscut ella aquesta experiència, aquesta situació, com parlaven els seus pares, com estava a casa, què feia per distreure's, quin tipus de música escoltava, on anava, què sentia pel carrer o què sentia ella quan estaven les seves amigues. Sí, sí, a mi em va ajudar molt que ella hagués estat al meu costat.
I deixant a banda un poquet l'efecte que ha tingut en la gent, no? Perquè ha sigut molt vista la pel·lícula i jo imagine que hi ha gent que siguis veient-la en YouTube, que la poden veure, no? Perfectament. Què és el que t'ha dit ella després de veure finalitzada el paper? Ella, la seva germana i els seus pares, no?
Clar, és que jo... sí que vam anar a un estrena en València en la que la vam poder veure amics de la família i nosaltres, però ja la vam veure abans que nosaltres i amb el director en la seva intimitat, no? Per veure-la per primer cop. A mi Belén em va dir que estava molt contenta, que ho havia fet molt bé i que no em preocupara, perquè a mi el que més em preocupava era que els agradara a ells, no? Sobretot.
Sí, jo imagino que estarà satisfeta, no, per esta part.
Jo sí. A mi l'únic que m'importava era que a ella li agradara com ho havia fet o com l'havia, com havia representat a ella, la seva persona.
I algú com tu que podríem dir, bé, ara ja no eres una actriu amateur, Mar? O sigui, ja eres una actriu que es comença a ser professional, no? Que se t'obriran les portes gràcies a esta pel·lícula. Jo imagino que quan vas veure l'audiència que va tindre en apunt la pel·lícula de la mort de Guillem, vas al·lucinar, no?
Sí, és que jo pot sonar estúpid, però és que encara no soc conscient del que he fet. Vull dir, com he estat tan a gust rodant la pel·lícula, rodejada d'un equip meravellós que m'han cuidat tant i em volen tant, la família de Guillem, Belén, Guillem, Carme, Carmina, són tots tan bons. Vull dir, m'han tractat tan bé i m'han cuidat tant que és com si fos, no sé, com si no hagués fet un projecte i hagués estat en casa. Vull dir, no sóc realment conscient de tota la repercussió que està tenint per això, perquè no ho sé. Sí que quan vam anar a Màlaga i vaig veure, ostres, això va en sèrio, però fins entonces i després veure tota l'audiència que l'ha suportada i que seguís mirant a la web de TV3 o a la web d'Apunt, a la carta, o en YouTube, com has dit, és que estic flipant jo encara. Jo cada vegada que m'ho diuen és com que tampoc m'ho acabo de creure. Jo seguís venint a l'institut amb les meves amigues i sóc la mateixa persona.
Home, ja imagina. Però no tot el món té la sort de començar una carrera anant al Festival de Màlaga directament, eh?
Ja, però això, que no, que ho he disfrutat tant des de la innocència que no... No és com que pense, pues sí, puc ser una actriu professional o em poden trucar més o tal, no sé, vaig vivint la vida al moment.
No, però això és lo bonico de ser natural en aquests moments, perquè tu mos estàs parlant de, bé com dius, de la innocència, de dir que no coneixies el paper, que has fet este paper perquè no vols que es repetisca la història, perquè tu volies fer honor, un homenatge a la teua... a l'actriu, al personatge que tu estàs interpretant, que és Belém Agulló, no? I jo imagino que hi haurà gent ara mateix que et pararà pel carrer, en la mateixa Betxí, hi haurà gent que te dirà, t'ha vist? Però clar, no és el mateix veure't en la tele, que a lo millor en un carrer, o sigui, en un teatre que hauràs fet segur, o a lo millor, imagina, al teu poble, en el teatre del teu institut, o lo que siga, no és el mateix dite ho has fet en la televisió.
Clar, mira, nosaltres vam presentar la pel·lícula, bueno, la vaig presentar jo sola, en Betxí, al meu poble. I veure les cares de la gent després, en llàgrimes, o tots emocionats, que veus que t'ho diuen de tot cor, que ho has fet molt bé i que els ha agradat, hosti, per mi va ser superimpactant i superbonico, clar, que la gent del teu poble ha pogut connectar amb la teva història i amb el que has interpretat o el treball que has fet.
La veritat és que t'estic escoltant parlar i m'emociona i tot perquè me fiqué la teua pell i la veritat és que és una oportunitat molt emocionant per tu per arrencar aquesta carrera, no?
Sí, jo estic super contenta. És que em van preguntar també l'altre dia que si m'imaginava havent fet alguna cosa abans, però és que no puc imaginar-me havent començat amb una altra cosa diferent.
Això és molt important. Això és molt important, eh? Perquè, clar, hi ha papers i papers com el teu que has realitzat. No és el mateix donar vida, diguem, a un personatge, a lo millor, a menys característiques o més simples, no? Imagina que tots són difícils d'interpretar. Però aquesta pel·lícula que té molt de silenci, que és el més bonic que té la pel·lícula, aquests silencis, aquestes mirades que n'hi ha, no? El moment de la taula buida amb la cadira que a més està al teu costat, això d'interpretar és molt difícil.
Sí, a veure, és que, com he dit abans, tinc al voltant un equip, tenia al voltant un equip molt meravellós que m'ajudava en tot moment i Carles ha sabut dur-nos a tots d'una forma molt especial i amb la seva màgia ho arregla tot, igual que Alex García, el director de càmera. Però sí, no sé, és que no sé explicar-te-ho. Jo em posava ahí dins i em deixava fluir amb l'energia de tots perquè estàvem tots molt connectats i sentint-lo. Vull dir, no sé explicar-te si ha sigut difícil o fàcil perquè com és el primer paper que faig, però per mi, vull dir, no suposava tampoc una cosa que dius era molt pesat anar. Jo disfrutava, a veure, disfrutava treballant amb l'emoció i des del respecte en tot moment. Entonces, no sé.
No, sí, se te veu, no? Se te veu que ho has gaudit i que has hagut apreciar-ho, perquè molta gent tampoc sap apreciar-ho, lo important que és el paper que estàs interpretant, perquè lo que volien reflectar en esta pel·lícula, més que res, era un símbol i que la gent coneguérem esta història que molta gent no coneixia, no? La història de Guillem Agulló. Marlin Ares, moltes gràcies per haver parlat amb nosaltres un ratet, perquè sabem que estàs a l'institut, perquè la teua vida continua, te tens que acabar de formar, diguem, no? Però que enhorabona per arrencar la teua carrera professional, no? D'aquesta manera tan bonica que mos has deixat a tots, no?
Moltíssimes gràcies a vosaltres per concedir-me aquesta entrevista i permetir-me parlar un ratet amb vosaltres, de veritat.
Pues moltes gràcies, Mar, enhorabona i que seguis, que és aixina.
Gràcies, adeu.
Confessor de la reina, banderillero en Cádiz, tabernero en doble, comunista en Las Vegas, ahogado en el Titanic, flautista en Hamelin. Pero si me dan a elegir, entre todas las vidas yo escojo la del pirata, cojo con pata de palo, con parche en el ojo, con cara de malo, el viejo truán capitán de un barco que no tuviera por bandera un par de tigres sin una calavera.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Agricultor, ya está aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino, pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino, económico, ligero y eficaz, distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol, Estornino, no te dejará ni una, con 3 años de garantía.
Hoy tengo ganas de sonreír.
Clínica Dental Llopis Díaz. Durante este mes te descontamos 200 euros en tu tratamiento de ortodoncia o implantes. Y además, empieza a pagarlo en enero de 2020. Pide cita al 964-52-90-48. Clínica Dental Llopis Díaz, calle Perejil 10, Villarreal.
¿Te apetece ir a tomar algo fresquito?
Uf, genial, que hace mucho calor.
¿Y dónde podemos ir?
¿Qué te parece a la cafetería Heladería Roma? Tienen granizados, helados y bebidas refrescantes.
Perfecto. De paso comeré algo, que estoy desmayada.
Cafetería Heladería Roma, Avenida Río Ebro, de Villarreal.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió. Carnicería El Conchel, Benipala de Alagüeña, panceta al punto de sal, embutidos con denominación de origen, fiambre sin gluten y las mejores carnes. Ahora también de caballo. Haz tus encargos en el 622 30 28 49 o en calle Ermita 44 de Villarreal. En Carnicería El Conchel, el sabor de la Mancha.
L'Ajuntament de Borriana i l'estratègia EDUCI salien per recuperar el patrimoni i la història amb el condicionament i restauració de l'entorn de Sant Blai, denominat Jardí Arqueològic de l'Hospital. Hem recuperat un espai degradat de Borriana per convertir-lo en una plaça que revitalitzarà l'entrada a la nostra ciutat i el barri que porta el nom del nostre patró, Sant Blai, i que havia estat oblidat fins ara. Esta actuació ha estat cofinançada al 50% a través dels Fons Europeus de Desenvolupament Regional FEDER en el marc del Programa Operatiu Pluriregional d'Espanya. Borriana, recuperant el nostre patrimoni i la nostra història. Una forma de fer Europa. En Setu Vivanta nos adaptamos con responsabilidad a la nueva normalidad. Atenderemos de 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, en horario ininterrumpido. Llama y pide tu cita en Setu Vivanta al 964-506745, Avenida Pío 12, número 30, Villarreal. Y disfrutaremos juntos del verano, que es de todos.
Madre mía, que Queso Mentero ha cerrado.
No, que dicen que abren en Valencia.
Pues yo he oído que abren en Castellón.
No, Queso Mentero abre.
¿Pero dónde?
En Villarreal, Avenida de la Murá, número 11.
¿Pero cuándo?
El 15 de octubre.
¿Y el teléfono?
El teléfono de siempre. Te esperamos en Queso Mentero Chisbar.
Realizar tus gestiones bancarias de forma online sin tener que desplazarte y desde cualquiera de tus dispositivos. En Grupo Cooperativo Cajamar es posible. Y mucho más con nuestra banca electrónica. Conoce todas sus opciones y date de alta de forma gratuita en nuestra web. Grupo Cooperativo Cajamar. Ahora a tu lado más que nunca.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Posada del fracaso, donde no hay consuelo ni ascensor. El desamparo y la humedad comparten colchón. Y cuando por la calle pasa la vida como un huracán, el hombre del traje gris saca un sucio calendario del bolsillo y grita: ¿quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí?
Pero ¿quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón.
Bueno, María, definitivament les sospites que teníem sobre Onda són reals. Ja la Generalitat Valenciana ha adoptat mesures excepcionals en la localitat de Onda degut a l'existència de transmissió comunitària en el fi de reduir l'impacte de la pandèmia en esta població. Veuràs, hem cridat a l'Ajuntament de Onda, hem estat, i ens diuen que estan tots reunits, saps, Maria, en el consistori, estan tots reunits dins en l'alcaldessa per a veure com apliquen aquestes mesures especials. Les mesures especials que ens han dit, que ens han pogut avançar, són que no podran hi haure reunions de més de 10 persones i s'aplicarà des d'esta nit i seran durant 14 dies.
O sigui, ho entenc i no ho entenc. O sigui, sé que n'hi ha hagut casos molt difícils de tractar. No sé exactament com està la situació, però pareix molt greu a Onda per el que està passant, no? Però també crec que s'han ficat mesures molt fortes també per part de l'Ajuntament per a que això no passarà fins al punt de que tinga que intervindre la Generalitat en Onda, no?
Clar, el que jo li preguntava al cap de premsa, clar, no podia accedir a ningú polític perquè estan veient com apliquen aquestes mesures en la localitat d'Onda. El que jo li preguntava era si han sigut conscients, diuen que el que n'hi ha és una transmissió comunitària, si s'ha estès més, si n'hi ha més gent, i he dit, no, és que no hem rebut res d'això, només hem rebut el fet de que se tindrà que aplicar durant 14 dies que aquestes reunions no siguin més de 10 persones i que sí que des d'esta nit entra esta nit en vigor i que si ocorreix reunió de més de 10 persones i se seran sancionades. No sabem res més, jo el cap de premsa me deia no sé res més de que no isquen del despatx i ens diguen si n'hi hauran més tipus de mesures, si la consellera els posarà o aplicarà més mesures en la localitat d'Onda. Però clar, com que conselleria pareix que tinga molt de comunicació en algunes poblacions i més poques en altres, pues clar, estem un poc alerta de lo que es podem trobar. De moment en Onda, a partir d'esta nit no se podran tindre reunions de més de 10 persones. Esto durarà durant 14 dies i és una mesura que ve, una medida que s'adopta des de una mesura des de la Generalitat Valenciana i és perquè des de la Generalitat Valenciana han decretat l'existència de transmissió comunitària en la localitat d'Onda.
Una notícia molt roïna, no? També per a la localitat, sobretot aquest cap de setmana que es començarien ja el que són les seues festes, Susana, que ja des del propi Ajuntament també es va prohibir aquestes reunions i per ficar sancions com ha passat a altres localitats, no?
Bueno, això és la notícia d'última hora que n'hi ha hagut. No podem donar o avançar més als oients perquè com que dins el consistori està reunit i no sabem si hauran arribat més mesures des de la Generalitat, el que sí que ha fet públic la Generalitat era que és de transmissió comunitària. En fi, m'havies comentat antes que volies posar una cançó de Joaquín Sabinas.
Sí, és la meva preferida de Joaquín Sabina.
Com que avui hem tingut de fons en tot el programa cançons de Joaquín Sabinas, veiem que és la teva cançó i després comentarem algun parell de cosetes més.
Una chica almodoba como la Maura, como Victoria Abril. Un poco lista, un poquitín boba, ir con Madonna en una limusina. Yo quiero ser una chica almodóvar, como Bibi, como Miguel Bosé. Pasar de todo y no pasar de moda, bailar contigo el último cuplé y no parar de viajar. Del invierno al verano, de Madrid a New York, del abrazo al olvido, dejarte entre tinieblas escuchando un ruido de tacones lejanos, encontrar la salida de este gris laberinto,
sin pasión, ni pecado, ni locura, ni incesto, tener en cada puerto.
¿Te ha agradat, Susana?
Pues sí, a més és una cançó que si no vas a buscar-la, no és quizá de les més famoses de Joaquín Sabina.
Sí, no és de les més famoses ni de les més conegudes, però a mi és la que més m'encanta. És que és conjugar la música amb l'espírit Almodóvar, crec que és perfecte.
Recordem que avui és el Dia Mundial de l'Alimentació, que se celebra avui, dia 16 d'octubre. Va fer ser proclamat en 1979 per l'Organització de les Nacions Unides per l'Agricultura i l'Alimentació. La seva finalitat és conscienciar els pobles del món sobre el problema alimentari mundial i fer més forta la solidaritat en la lluita contra la fam i la desnutrició, també la pobresa. El dia coincideix en la fecha de la fundació de la FAO, que és l'Organització de les Nacions Unides per l'Agricultura i l'Alimentació. La ciutat té la sede de la ciutat, o se va proclamar el 16 d'octubre de 1945 a la ciutat de Quebec, i la FAO consta de 188 membres i el seu lema és ajudar a construir un món sense gana, i la seva seu està en la ciutat de Roma, en Itàlia. Bueno, en esta notícia que ens ha deixat un poc desconcertats de onda...
Sí, un poquet. Va ser divendres, al final és una mala notícia, no? Pues començar el cap de setmana, sobretot país.
Al final ens trobarem un Madrid en la província de Castelló?
No ho sé.
Perquè, clar, onda, precisament onda...
Ja. Yeah.
Transmissió comunitària, segons la consellera de Sanitat... tindrem una Ayuso i un Pedro Sánchez?
No ho sé, esperem que no, una altra volta no.
Senyores, divendres, les 2 del migdia, espero que estigueu tots bé, que encauseu bé el cap de setmana. I Maria, dilluns a les 12, més i millor?
Sí, com sempre, a més tenim moltes coses que contar, no? I jo crec que la gent els agradarà. És començar la setmana amb nosaltres, no?
Ben informats, sabeu que no ens dona més temps a qui es queren d'aquesta reunió de l'Ajuntament de Onda, i haurem sabut si, a més d'aquestes 14 dies que els diu la conselleria de no reunir-se més de 10 persones, se queda només ahir. Moltes gràcies per haver estat ahir a tots els oients. Els deixem en el nostre company Javi Mata i companyia, en Eric també i en Víctor. Fins dilluns a les 12, els deixem en bona companyia.
Y no parar de viajar del invierno.